Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 18 de maig del 2006. Un dijous més ens reunim aquí a la ràdio, ens reunim aquí al 107.2 de l'FM. Avui et diré que és un dijous calorós, que hem hagut d'obrir la finestra i això ja és senyal inequívoca que comença ja el bon temps ja en plan sèrio. Però nosaltres no ens frenem i venim aquí a la ràdio per acompanyar-te, des d'ara que són les 10 de la nit, fins que el campanar doncs repiquin les campanes de les 11 del vespre. Ens reunim aquí una mica els de sempre, els de cada dijous. A la meva esquerra sempre hi acostuma a ser la senyoreta Gemma Permanyer, encara que habitualment en aquestes darreres setmanes sempre la tenim destinada a algun acte i sempre ens arriba tard, però avui no, avui la tenim aquí ja a primera hora. Bona nit, Gemma.
Puntuals com claus.
El senyor Albert Subirós el tenim a fora, que està acabant de preparar una documentació i uns papers, que m'ha dit, diu, és que tinc un comerç, diu que tinc un rumor, diu que el vull acabar de confirmar, diu, deixa'm que m'esperi fora, diu que després a l'hora de les notícies, diu, a la millor, diu, el dic. I ara ho està acabant de verificar. Té de pinta que sí, que el dirà. Em sembla que ens parla de la floristeria de Can Mistaire, que ja em sembla que sap què s'hi posa. Però bueno, deixaré que sigui el Subir a les notícies que s'hi posi. A dintre el control tècnic, Dolors Paez, i la veu que us parla, la de l'Àlex. Ens agrada compartir aquesta hora de ràdio amb tu, ens agrada que ens escoltis i ens agrada explicar-te les coses que passen al nostre poble, les coses que passen a Sant Feliu de Codines. Per això, com molt bé saps, farem un repàs a l'agenda d'actes. Aquest any molt focalitzat en dos actes que hi ha molt importants per aquest cap de setmana, que els comentarem. A més, també farem un repàs a les notícies que han passat durant aquests dies. I a més, avui tenim dues entrevistes. Volíeu caldo? Doncs tres tasses. Per què? Perquè avui tenim, en primer lloc, tindrem el nostre estudi d'Ona Codinenca amb en Jordi de Miguer i a la Montse Soler. En Jordi de Miguer forma part d'aquest equip del postgrau de participació desenvolupament sostenible de la Universitat Autònoma. Si us en recordeu, l'any passat va començar aquest procés participatiu que segurament molts de vosaltres veu ser citats al centre cívic, aquelles reunions que es van fer, aquells grups de treball. Doncs bé, ells aquest any, continuant amb aquest procés que van iniciar doncs, l'any passat, estan realitzant diferents tasques i en aquest cas estan treballant amb les escoles. Estan fent una història que es diu Debat Familiar, que és una continuació d'aquest procés participatiu i es tracta de treballar una mica amb els pares i amb els alumnes sobre doncs, els aspectes més determinants de Sant Feliu. Per això, doncs, com que treballen amb els alumnes, com us he dit, tenim a la Montse Soler, que és la directora del Jaume Balmes, que ens donarà també doncs, el punt de vista dels alumnes, de com han reaccionat a aquesta proposta, com està funcionant. Amb ells doncs, xerrarem aquí una estoneta perquè ens expliquin com està anant tot això i perquè tu doncs sàpigues de què va. A més, també tindrem aquí a l'estudi número 1 d'Ona Codinenca una entrevista que ens fa molta il·lusió, que és en Josep Valls. En Josep Valls, el de Can Botaret, perquè ens entenguem tots. En Josep Valls el tenim aquí avui perquè ens parli d'una de les feines que ja no es fan o que s'han deixat de fer i que aprofitant que la propera setmana hi ha el mercat medieval i que veurem moltes de les feines que tradicionalment es feien a Catalunya i una que potser de les que no veurem serà la de Matalasser, doncs avui portem amb en Josep Valls perquè ell ha estat fins fa 3 anys, em comentava, un matalasser artesanal. I volem que ens expliqui una mica les anècdotes de com es fan els matalassos i com no ens ho imaginem. Jo almenys no m'ho imagino, tot el tema dels matalassos, i sí que em fa molta il·lusió que m'ho expliqui perquè no deixa de ser doncs, un d'aquests oficis que a poc a poc s'aniran perdent i doncs, ens agrada molt aquí a la ràdio que tot aquest testimoni vagi quedant aquí enregistrat a les nostres zones. No ens deixarem els jubilats ni ens deixarem els cans, tot això aquí al 107.2 de la FM. I abans de començar a entrar en matèria, permeteu-me que faci una petita, molt petita reflexió, i és que no em puc oblidar que ahir era la final de la Champions, ahir vam ser campions, i permeteu-me que us digui que el tema del futbol, moltes vegades la gent doncs, potser diu que exagerem els que som futboleros, que potser ho vivim massa intensament, però els hi dic sincerament, i sóc un dels afortunats que hi va tenir el plaer de poder estar a Saint Denis, a París, vivint l'ambient de l'estadi, vivint l'ambient de la final, i sí que permeti'm que els hi digui que el futbol potser sí que exagerem els futboleros, potser sí que no n'hi ha per tant i que potser doncs, en fem un gra massa. Però vostès compartiran amb mi que situacions com les que provoca el futbol, que hi hagin doncs, 20.000 persones que agafin autobusos i facin 36 hores d'autobús per anar a veure un partit de futbol, o agafin un tren, o agafin un avió, gastant-se diners, que posin moltes il·lusions, això poques coses ho aconsegueixen com el futbol, o que avui doncs, el Barça, mentre fa la rua pels carrers de Barcelona, doncs, surtin un milió de persones, o vegis els pares amb els seus fills de 3-4 anys amb la samarreta del Barça doncs, veient els seus ídols pujats a sobre dels autocars. I potser sí que en fem un gramassa, potser sí que exagerem, però els hi repeteixo, jo vaig tenir el plaer de poder estar a Sant Denis i els explico i acabo a nivell d'anècdota, tenia un senyor de la Baeza al meu costat, que en tot el partit no ens vam dir res, i encara recordo com si fos ara, que quan va marcar Eto'o, ens vam abraçar, tots dos, vam estar com 20 segons o 25 segons abraçats, i ens vam posar a plorar com canalla. I això potser és una cosa que només s'aconsegueix al futbol i potser només al Barça. Senyors i senyors, comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Un repàs d'aquests dos actes que ens ocupen gran part del cap de setmana. En primer lloc, aquesta tercera fira d'abril que es fa al maig, organitzada pel grup de les Sevillanes d'aquí Sant Feliu, que serà durant tot el dissabte dia 20. Comença a partir de les 9 del matí amb l'encesa de coets, un esmorzar i sardinada, que es farà al recinte firal que està situat a la plaça del centre cívic, i serà gratuït aquest esmorzar, com dèiem, a partir de les 9. Al migdia els actes continuen, a 1:15 hi ha la inauguració oficial de la fira, càrrec de les autoritats de l'Ajuntament, i també hi ha l'actuació del grup de dansa Maria del Mar. A 1:15 hi ha l'exhibició equestre de l'Hípica Canyón, tot un clàssic ja en aquesta fira, i diferents genets oferiran una exhibició de doma clàssica. Això no s'atura aquí perquè a la tarda continuen encara més activitats. A 2:15 hi ha un dinar popular amb potatge andalús. Tots els tiquets es poden comprar a la fira durant tot el dematí i després de dinar continuen ballant. Primer hi ha l'actuació de l'Esbar Codinenc i després l'actuació de la colla dels nens de gimnàstica de Palau de Plegamans. A les 7 de la tarda hi ha actuacions de les cases d'Andalusia, de la Llagosta i de Gavà, i actuacions de les entitats locals que col·laboren en la fira. Després hi haurà ballet clàssic a càrrec de les professores que els fan classes durant tot l'any aquí a Sant Feliu, que són l'estudi de ballet Sílvia. I a les 8 del vespre hi ha actuacions diverses a càrrec de membres també del grup de les Sevillanes, i això s'acabarà tard a la nit quan tothom balli Sevillanes i rumbes. Com dèiem, tot això serà el dia 20, aquest dissabte, aquí baix a l'esplanada del centre cívic, ben bé davant del mateix centre. I ens en anem ara cap a un dels altres clàssics de Sant Feliu aquestes dates, que és aquesta 11a edició de la Fira del Rellotge d'aquí Sant Feliu. El dissabte i el diumenge es podrà visitar l'exposició al Casal Cultural. En aquesta ocasió està dedicada a la música. L'exposició El Rellotge i la Música, si un cas diem les hores que ho fan, és a partir de les 11 del matí fins a 2:15 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre. Tot això es farà al Casal Cultural, a la sala de baix de tot, on antigament hi havia les màquines de jugar. És una de les principals novetats de la fira d'aquest any, la inauguració d'aquesta nova sala, i a part que s'ha cobert gran part del casal també, i la voluntat dels organitzadors de la fira és que amb els anys es pugui consolidar una mena de museu fixe aquí a Sant Feliu en aquesta sala. Com dèiem, això es podrà visitar durant tot el cap de setmana i la fira pròpiament dita es farà el diumenge al dematí a partir de les 9 als peus de la Torre del Rellotge, on hi haurà tots els brocanters que venen d'arreu de Catalunya per oferir les seves peces. Un altre dels actes que concentra més gent d'aquesta fira és la subhasta que es fa també el diumenge a les 5 de la tarda, en aquest cas a la sala del teatre del Casal Cultural, i s'hi subhastaran més de 100 peces de col·lecció de tot tipus de preus. Com dèiem, tot això també serà durant tot el cap de setmana, l'exposició els dos dies i la fira i la subhasta només el diumenge. Qui estigui interessat, doncs ja ho sap, al Casal i a la plaça del Rellotge. I fins aquí l'agenda d'avui amb aquests dos actes, però que ens ocupen moltes hores. I ara només ens queda presentar els nostres convidats d'avui. I avui, com deia l'Àlex a la introducció, tenim amb nosaltres el Jordi de Miguel, que és del grup de recerca del postgrau de participació i desenvolupament sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són aquest grup d'estudiants que l'any passat ja van començar a fer aquest projecte que es deia Sant Feliu en primer lloc, i aquest any es diu Sant Feliu en primer lloc, un pas endavant. També tenim amb nosaltres a la Montse Soler, que és la directora de l'escola Jaume Balmes, i tots ells ens parlaran de què és el debat familiar, que és una de les eines o la principal eina que estan fent servir aquest any en aquest projecte. Bona nit.
Bona nit, Gemma.
Són 11 minuts de les 10 del vespre, estàs en directe aquí al 107.2 de l'FM, estàs en directe aquí a aquest programa que es diu Que consti en acte i que, com molt bé saps, es fa tots els dijous a partir de les 10 de la nit fins a les 11, aquí al 107.2 de l'FM, a Ona Codinenca. Avui, com dèiem amb el sumari, tenim amb en Jordi de Miguel. Bona nit, Jordi, què tal?
Bona nit, Àlex.
Aviam, tu has de pujar una mica més al micro, perquè si no la Dolors ens estarà renyant constantment.
No se'ns sentirà, no?
Ah, exacte, perfecte. I tenim també a la meva esquerra a la Montse Soler. Hola, Montse, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
Què tal?
Bé, la mar de bé.
Molt bé, estic encantat que estigueu aquí, sobretot perquè el tema de la participació ciutadana, el tema del debat familiar, són a vegades conceptes que potser els nostres ciutadans, o en tot cas els nostres oients, a vegades ho senten, a vegades senten alguna campanada, però no saben massa de què va, no? I nosaltres, una mica, la nostra feina, penso que és una mica que la gent sàpiga les coses que es fan al poble, les coses que hi ha a Sant Feliu, i per tant una mica donar una mica una ampliació del que esteu fent vosaltres. Si us sembla, Jordi, tu que formes part d'aquest postgrau de participació de la Universitat Autònoma, fes-me una mica de resum per posar-nos a la gent en situació.
Molt bé, mira, nosaltres el que estem fent és desenvolupant el que es diu un procés participatiu, no? Que es diu Sant Feliu en primer lloc, un pas endavant. Com ja ha dit la Gemma, això l'any passat, perdó, molta gent, de molts codinencs i codinenques, ja van participar d'una primera part d'aquest procés en la que es va fer un diagnòstic. Què és un diagnòstic? Perquè ens entenem, doncs va ser definir entre tots els codinencs quines eren les prioritats del poble cap al futur, quins eren els seus problemes, quines eren les seves virtuts, i cap a on havia de tirar el poble per trobar un poble millor en el futur, no? En el que tots els codinencs i codinenques s'hi trobessin a gust, no? Aleshores, l'any passat el que es va fer és dir com està el poble, com està el poble i cap a on volem anar. Què va passar? Que, bé, una de les conclusions a la que es va arribar després d'aquest estudi i de la participació de la gent va ser que, una, molta gent no havia participat, ja sigui perquè no li va arribar la informació, perquè no va tenir temps, etc. No? Entre d'altres, no van participar molts nouvinguts, no? I això es va tenir en compte. No? I una altra de les conclusions que es va treure és que justament per incorporar tota aquesta gent que no havia pogut participar, doncs, els centres educatius de Sant Feliu eren una eina magnífica per a transmetre aquests valors i per ampliar aquest debat, per a que tothom, tots aquells que no havien participat, poguessin ara dir la seva sobre Sant Feliu, doncs, quines eren les prioritats del poble, i ja començar a elaborar propostes més concretes, és a dir, no parlar més sobre temes abstractes, diguéssim, i anar a tocar de peus a terra i decidir, bueno, què fem amb el poble. No?
Llavors vosaltres decidiu, us heu centrat en una franja d'edat que va dels 8 als 14 anys, us poseu d'acord amb les dues escoles i amb l'institut per doncs, portar a terme aquest projecte, i el que feu és una enquesta.
Exacte, és el que li diem el debat familiar, pròpiament dit, és un petit qüestionari que està en català i en castellà.
Els nostres oients, perquè se'n faci la idea, ens han portat un, és a nivell de tamany A4, és de color verd i blanc, i on si el fulleges doncs, pots anar veient diferents aspectes de Sant Feliu, doncs, on hi ha diferents opcions, hi ha diferents preguntes, diferents opinions, que en aquest cas, qui té que respondre això? Els alumnes, els pares?
Es tracta, la idea és que debatin entre tots, no? Una mica el debat familiar, aquest quadern, aquest qüestionari, recull totes les qüestions que es van tractar en el diagnòstic, és a dir, quines són les característiques principals de Sant Feliu, quins són els punts forts, bé, totes aquelles qüestions en les que el poble ha de tirar endavant, no? Aleshores, aquest debat, aquest qüestionari, doncs surten preguntes sobre aquests aspectes, per exemple, per ser concret, sobre medi ambient, no? Per exemple, quines són les prioritats, què hem de fer per conservar el medi ambient, no? O, per exemple, en qüestions de mobilitat, no? És a dir, toca temes que estan candents a Sant Feliu i que preocupen, no? Qüestions sobre el centre del poble, no?
També veiem, per exemple, coses com turisme, que hi han posat turisme, unes fotografies, sí. I on ens posen, si vingués, per exemple, els hi poso un exemple perquè els nostres oients vagin posant la idea de com va aquest qüestionari. Diu, si vingués a visitar-nos algú que no coneix Sant Feliu, a quins d'aquests tres llocs el portaríeu? I llavors hi ha diferents fotografies, hi ha una fotografia de l'ermita de Villar, una fotografia del Museu de Can Xifreda, una del campanar del rellotge, les rutes modernistes que hi ha a Sant Feliu, la baronia, bé, hi ha diferents fotografies. I aleshores aquí, doncs, imagino que entre pares i fills s'han de posar d'acord en marcar aquestes tres cases, que en aquest cas seleccionarien, no?
Sí, Àlex, el que hem mirat és de fer un qüestionari que sigui vàlid i accessible per a totes les edats. Nosaltres hem portat, clar, tampoc era un qüestionari per portar a tots els nens a Sant Feliu, perquè no és sostenible, diguéssim, no hi ha recursos per tant, no? Per tant, vam repartir-lo a tots els centres educatius en les franges d'edat de 8 a 14 anys, no? Aleshores, el que vam fer a les aules per presentar-lo, vam fer un joc a cada classe en el que es posaven en solfa tots aquests valors que intenta transmetre el debat familiar, no? Que és que la gent debati a casa seva, amb tota la família, amb els avis, també la gent gran, i que parlin amb respecte, amb correcció sobre les coses que interessen a tot el poble, perquè amb la idea aquesta de que el poble no és només per la gent gran, perquè els nens també entenguin que ells també tenen a dir, no? En el poble.
Montse, tu que com a directora de l'escola, què has detectat? Quina ha sigut la resposta per part dels alumnes i sobretot per part dels pares? Perquè a vegades aquestes coses, no sé si els pares a vegades doncs, tenen ganes de col·laborar o...
Doncs mira, comentàvem abans amb el Jordi, hi ha hagut molta participació, hem rebut de 120 enquestes que s'han repartit 90 retornades, per tant doncs, n'estem molt satisfets. Mm-hmm. Pensem doncs, que sí que hi ha hagut un moviment de diàleg en les famílies, que els nens han pogut parlar, que han entès la dinàmica que ells van presentar a les classes d'una manera molt amena. Penso que van transmetre i van saber transmetre molt el valor del diàleg i de lo important que és escoltar, de lo important que és respectar, i poder mantenir una opinió sense sentir-te xafat ni xafar la de l'altre. Llavors penso que això ho han sabut transmetre prou bé a les famílies, vist el resultat que representa doncs, el fet de que ho hagin retornat. A mi m'ha agradat molt també que d'aquests fulls que ells ens han presentat hi ha tot un espai que dona informació sobre el poble i que el que ell comentava sobre els nouvinguts els pot haver apropat a determinades informacions que normalment nosaltres donem per suposades i tampoc no sabem com fer-les arribar, i en canvi ha estat un mitjà que a través del nen ha permès arribar a la gent més gran.
Permetem que posi un exemple, inclús coses tan bàsiques com les de situació, però que a vegades potser no en som conscients, que Sant Feliu està doncs, entre mitja de dos espais d'interès naturals, com són Gallifa i els Cingles de Bertí, o coses que aviam, que jo aquesta tampoc la sabia. A Sant Feliu hi ha 3.126 vehicles, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, de vehicles, no?
Sí. És un tema, que... és un tema a tractar.
Eh? Sí, això precisament els nouvinguts és una cosa que els sorprèn molt, eh?
Sí, no?
Perquè són de la gent que habitualment arriba a l'escola a peu.
Clar.
I hi ha un moviment de cotxes amunt i avall que m'imagino que deuen pensar, sí, on hem vingut a aterrar,
sí, sí,
eh?
Fins i tot els nens, bueno, ens va sorprendre molt la quantitat d'idees, perquè el joc que vam idear va ser que, bé, un joc de 20 minutets per no estressar tampoc massa tot el moviment de l'escola, doncs que dividíem els nanos, els dividíem en dos grups. Un grup era el grup dels positius i l'altre grup el dels negatius. El dels positius havien de dir les coses que els agradaven de Sant Feliu, no? I els negatius el contrari, els que no els agradaven. Exacte. Aleshores, primer els negatius els explicaven als altres què era el que no els agradava, i els positius es tractava, nosaltres els dèiem que havien d'actuar una mica, havien de fer teatre, i aleshores, com que eren ells, eren els positius, doncs els havien d'aplaudir, bueno, posar-hi molta atenció, etc. No? I al revés, quan els positius explicaven el que els agradava de Sant Feliu, els altres, com que eren negatius, no els hi feien cas, es tapaven les orelles, miraven el sostre, etc. No? Uh-huh. I aleshores va ser una dinàmica que va funcionar molt, els professors també s'hi sentien identificats, jo crec que va funcionar.
Està,
no?,
molt bé. I penso que hi ha una actitud en general, pel que jo copso a l'escola, o capto dels nens i dels pares, és ganes de fer un poble millor i participar amb idees i participar amb projectes i participar amb el que convingui.
I que els nanos ho viuen molt,
i els
també,
nens,
no?
Ho viuen molt del poble,
sí, del poble, no?
I els comentaris que se senten,
exacte,
a casa, suposo que
molt,
també deviu
molt,
veure vosaltres,
també.
Exacte, sí. Tenim algunes mancances al poble i penso que aquest haurà estat un mitjà perquè
surtin reflectides
i puguem entre tots també, vistes els resultats que ens surtin, poder fer també més pressió, doncs, cap a adquirir certes coses que en aquest moment ens falten al poble, no?
Efectivament, efectivament. Sí, això és una de les coses que ara que volia comentar-vos, perquè vosaltres ja heu repartit aquestes enquestes, m'heu comentat que ja us les han retornat, estem en fase, imagino, de valoració en aquest moment.
Sí, exacte. Nosaltres aquest dilluns passat hem recollit, hem passat per tots els centres educatius i hem recollit aquests debats, no? Per ara en tenim un 165, que és una molt bona xifra, superem pràcticament la meitat dels que havíem repartit, a l'espera de que puguin arribar
algun,
més, no?
Algun ressegat, no? Això passa a tot arreu, sí.
Exacte.
Normal.
Doncs ha sigut molt bona, no?, la resposta, i ara el que es tracta és de buidar-lo, també porta molta feina, perquè clar, això són qüestionaris amb moltes preguntes, moltes opcions per respondre, i tot això, doncs, segueix un procés de, imagineu-vos, no?, de posar-se a picar en un ordinador i a baixar les respostes. D'aquí la recollirem i tot això, evidentment, ho farem públic, no?, perquè la gent sàpiga què és el que s'ha respost, i ho entregarem a l'Ajuntament.
Segurament, Jordi, això és la següent pregunta que et volia fer. Hi haurà molta gent que potser es preguntarà, bueno, està molt bé, feu aquestes enquestes, feu tot això, però això llavors ho podrem veure plasmat d'alguna manera? Vull dir, quina serà l'utilitat de tota aquesta feina, de tot aquest treball?
Bé, Àlex, mira, nosaltres el que fem, diguéssim...
Ho dic perquè a vegades la gent pot tenir la sensació que això pot quedar en paper mullat. Vull dir, de fet, vull dir, és una mica el risc que potser es corre que quedi en paper mullat,
sí,
que potser després les persones que han d'executar totes aquestes propostes no sé si executar-les.
Totalment comprensible, i bé ho dius ara, no?, que hi ha qui les executa. Això no, perquè no hi ha una base legal, diguéssim, per dir que això va a missa i es fa perquè sí. En tot cas, nosaltres recollim aquesta informació, mirem de fer eines perquè es puguin recollir bé, perquè tothom s'hi pugui sentir representat, i a partir d'aquí nosaltres entreguem la informació a l'Ajuntament, que és qui ha de decidir en última instància, no? Uh-huh. En tot cas, ha de valorar que això té la força que té el recolzament que té, i ha participat la gent que ha participat.
I vosaltres, en base a les conclusions del que pugueu extreure, que doncs, imagino també ja de la feina que es va fer l'any passat, juntament amb tot això, vosaltres entregueu també propostes per... O sigui, és a dir, mira, nosaltres hem detectat, per exemple, que hi ha aquestes mancances, i podria ser una bona solució fer això, això i això. Es contempla?
Bé, nosaltres no som, diguéssim, els urbanistes, diguéssim, que podríem analitzar allò de dir, mira, doncs aquí falta això, això, tal, sinó que som els que, diguéssim, els que vehiculem, fem d'enllaç entre la ciutadania, per dir-ho d'una manera, i l'Ajuntament, no?
Uh-huh.
És a dir, que nosaltres recollim el que la gent pugui proposar. No, nosaltres no afegim propostes de més, no? En tot cas, seran propostes metodològiques, mètodes, maneres de fer, eines, perquè aquesta connexió entre ciutadania i ajuntament pugui funcionar millor, no? En aquest cas hem presentat una eina que creiem que és molt, molt vàlida per ajuntar, en primer lloc, família, nens i pares que parlin sobre Sant Feliu, que potser no hi parlaven, no? Fins ara, sobre els problemes que tenen. I d'aquí, del conjunt de la família, que aquestes propostes arribin a l'Ajuntament. No? Som una mica mediadors, diguéssim.
Jordi, permetem que faci quatre clarons, que si no després això no funciona, i continuem parlant.
Ansietat, depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem.
Si el seu cotxe pogués parlar, segur que triaria Tallers Lleonard. Perquè a Tallers Lleonard li oferim servei ràpid en totes les seves reparacions i operacions de manteniment del seu vehicle. Som associats a la xarxa de tallers Teacauto. A Tallers Lleonard tenim compra i venda de vehicles de totes les marques, nous i d'ocasió. Vingui a visitar-nos sense compromís i veurà que tenim el vehicle que necessita. I recordi que li busquem el finançament a la seva mida. Aprofiti les importants ofertes en pneumàtics, accessoris pel seu cotxe, revisions de manteniment. Tingui sempre el seu vehicle a punt al millor preu. Vingui a visitar-nos. Estem a la rotonda de l'entrada de Sant Feliu de Codines o truqui'ns al 93 866 1124. Tallers Lleonard, amb Ceacauto, cada dia al seu servei.
Sintonitza Ona Codinenca. Al 107.2 FM.
Tornem a ser en directe aquí al 107.2 de la FM. Recordeu que estem parlant amb en Jordi de Miguel, que és membre d'aquest postgrau de participació i desenvolupament sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb la Montse Soler, que és la directora de l'Escola Jaume Balmes. Amb ells estem parlant sobre aquest debat familiar, sobre aquest procés participatiu que estan fent amb els pares i amb els alumnes dels diferents centres escolars de Sant Feliu, amb les dues escoles de primària i amb l'institut. I estàvem parlant, doncs, una mica, estàvem ja en la darrera fase, parlant una mica de les conclusions, de tot el que es podia extreure. I una qüestió, quan vosaltres acabeu aquest debat familiar, hi ha prevista alguna altra fase de fer més coses?
Bé, això aquí ja no entraríem nosaltres, perquè tot això es mou per un conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu, el postgrau aquest de participació i la Diputació de Barcelona. Bé, igual que de la mateixa manera que nosaltres estem a Sant Feliu, hi ha altres companys del postgrau
que estan
a altres municipis. En aquest cas, a Sant Feliu, ja l'any passat ja hi havia un altre grup doncs, que va estar aquí treballant, i nosaltres hem pogut fer com una continuació. Per tant, en part tenim aquest avantatge de que treballem ja, trepitgem sobre mullat, no?
I quines dates teniu previstes per poder una mica extreure les conclusions?
Bé, ara el que estem fent és tot el que és el buidat. Veurem si hi haurà una presentació pública final amb unes conclusions, amb les conclusions finals a les que s'arribin, que serà el setembre, tornar una mica d'estiu, no? Però bé, la intenció és anar parlant d'això, vull dir, que no s'acabi aquí, perquè que no sigui una eina que, mira, un cap de setmana que hàgim pogut xerrar i que s'acabi aquí, no? Es tracta d'una mica visibilitzar aquest debat.
Acabo, Jordi. Si vull una mica més d'informació sobre tot aquest procés, puc aconseguir-la d'alguna manera?
Sí, pots aconseguir-la a la pàgina web, per exemple, de l'Ajuntament de Sant Feliu. Hi ha un apartat que és de participació, ja ho veureu a la pàgina, que està molt ben senyalitzat, que allà trobareu informació molt sintetitzada, perquè tampoc volem carregar amb informació massa tècnica sobre coses que potser la gent ni li interessa, no? Tampoc, sinó que vol més palpar coses més palpables, justament. Aleshores, a la pàgina web trobareu bastanta informació i, en tot cas, si no trobéssiu la que necessiteu, ens podeu escriure un correu electrònic al correu següent, que és enprimerlloc@ia.com.
Molt bé. Bé, doncs, desitjar-vos molta sort i, sobretot, que feu unes molt bones conclusions, perquè doncs, després això, si ho lliureu doncs, a l'Ajuntament i bé, en aquest cas doncs, els polítics, que són els que tenen una mica l'eina per poder doncs, recollir totes aquestes inquietuds que han vingut de la ciutadania i doncs, poder-les plasmar en diferents actes que ajudin a millorar el poble, doncs, bé, serà un pas endavant realment amb el caminar de Sant Feliu, no? I això sempre és important, vingui d'on vingui doncs, tota la informació, no? Montse, moltíssimes gràcies també per haver estat aquí.
Res, a vosaltres, ha estat un plaer.
Com a la directora del Jaume Balmes, dius que la Montse era la meva professora de matemàtiques.
Sí, sí.
No era directora
sí.
En aquell moment, però era la meva profe de mates.
I ets un bon alumne, eh? Et recordo molt bé.
Sí. Com ens ensabonem aquí molt bé, eh?
Ara aquí ja m'hem de quedar bé, Àlex.
Bé, moltíssimes gràcies als dos per haver vingut aquí a la ràdio i, gràcies. Com us dic, moltíssima sort.
Gràcies.
Passen 31 minuts de les 10 del vespre, estàs en directe al 107.2 de l'FM. Senyor Barsobirós, bona nit.
Hola, bona nit.
Que abans no t'he saludat. Has aclarit ja allò dels comerços?
Sí, sí, hi ha alguna coseta nova.
Ens podràs avançar que es posarà ja a la floristeria de Can Pere Mistaire?
Avui ho desvetllarem i de bona tinta, eh?
Bueno, no m'ho diguis, anem-nos en els jubilats primer.
La llar dels jubilats t'informa.
Doncs bé, els jubilats ens comenten algunes notícies aquesta setmana. Ens comenten doncs, concretament que el diumenge passat van fer el teatre. Va ser un èxit rotund, tot i que bueno, diuen que faltaven algunes cançons en català. A veure si per una altra vegada doncs, les preparen i...
Però en general diu que va estar molt bé, eh?
Sí, sí, diu que va ser un èxit rotund.
Va triomfar.
Sí, sí. Avui també han estat a Girona, la festa de les flors, i es veu que, bueno, que també ha sortit rodó, no hi ha hagut cap incidència, es veu que és molt maco, val la pena. Em sembla que dura fins diumenge, vull dir que si...
Bueno, encara farem una escapada aquest cap de setmana.
Encara si m'animo, poder hi aniré, perquè es veu que és molt maco, val la pena. Bueno, com vam comentar la setmana passada, el dia 31 de maig fan una sortida a Barcelona, és una excursió sociocultural, i visitaran una col·lecció del món de l'antiga Pèrsia. Això és el Caixa Fòrum, anant cap a Montjuïc, i serà amb guia. L'entrada i l'autocar és gratuït pels socis i els que no siguin socis hauran de pagar 3 euros per poder fer aquesta sortida. Les persones interessades, que ja sabeu que podeu passar pel despatx els dies 22, 25 i 29 d'aquest mes, i recordar que és l'última oportunitat per veure aquesta exposició a Espanya, perquè ja no es farà més aquí.
De fet, Europa.
Europa?
Ja, t'ho dic ja, Europa.
Europa, vale.
Vull dir que ja...
Carai, no, vull dir... Ja... Haurem de visitar doncs, un altre continent per poder veure aquesta exposició de l'antiga Pèrsia. Doncs ja ho sabeu, els que sigueu socis, és gratuït, val la pena anar al Caixa Fòrum, que és un recinte molt, molt maco, i que aprofiteu. I que, si no sigueu socis, 3 euros ja em diràs.
És un regalo.
Bueno, comentar que l'excursió a Montserrat serà el dia 14 de juny, al final. Es marxa a les 8 del matí de la Font dels Àlbats, I bé, doncs les persones doncs, que hi vagin, que siguin puntuals, sobretot això ens ho remarquen perquè l'autocar no espera ninguú. Ens van comentar la setmana passada que hi anava amb el cremallera, que és una novetat, normalment pujaven amb l'autocar a dalt, i bueno, és una excursió molt maca pujar amb el cremallera. Fa poc hi vaig pujar-hi també, ja no vull semblar que hi ha anat a tot arreu, però...
Gemma, tot
un que se'n va a París, l'altre sí. Que si el cremallera, bueno, què?
Sí, sí, sí. Doncs val la pena, la fan aquest dia perquè es veu que coincideix amb una sortida que fan a Itàlia i clar, la gent vol anar a tot arreu.
Les coses.
Sí, sí, i bueno. Una altra sortida, estan preparant una sortida a Andorra, el que passa que, bueno, tot just la comencen a preparar, però sí que en properes setmanes anirem dient a veure...
Però ja escalfen motors amb aquesta sortida.
Sí, sí, vull dir, ja ho sabeu, qui vulgui anar... a comprar aquell paquet de sucre, aquella rajola de xocolata...
Aquelles aspirines que a vegades falta, no?
Sí,
aquella
sí,
cosa,
sí, sí.
Aquells formatges de bola...
I no, que val la pena anar a Andorra perquè és un país molt maco.
I tant. Alguna coseta més, subida als jubilats?
Bueno, recordar com cada setmana que a partir d'ara doncs, cobren 3 euros a tothom en el moment d'apuntar-se a les excursions. Per aquelles coses que la gent es desdeix i llavors falta gent i els de l'agència s'emprenyen. I bueno, doncs tot això ha estat.
Molt bé, subir, doncs fes un trago d'aigua que ens anem cap als cants.
Can Pau del Cine, Can Mules, Can Botaret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Maler. Cada dijous aprèn-te un cant.
Bé, Subi, quin cant ens tens per aquesta setmana preparat?
Mira, avui faré el Puig l'Ovalent.
Puig l'Ovalent.
Sí, sí. Bueno, informo una mica del llibre dels cants.
Vinga, va, la gent que agafi el llibre dels cants, que això els nostres oients molts ens ho reclamen, que fem bé això, sí, de dir sí. Les pàgines perquè els agrada anar seguint.
Mira, és el llibre aquest de l'Enric García i Pei, que,
sí, el llibre dels cants,
que podem trobar a les llibreries de Sant Feliu.
Sí, encara està a la venda.
Sí, sí. Doncs mira, si busquem com a Puig l'Ovalent no el trobarem,
no?
Però sí que si busquem el Valent a la pàgina 585, sí? El trobarem.
Vale, pàgina 585,
sí, sí,
el Valent.
Potser no diré tota la informació que hi ha aquí, però potser en diré d'altra, vull dir que així, si agafeu el llibre, podeu complementar.
Molt bé, doncs vinga, tu digues la teva, subi.
Doncs mira, el primer de la nissaga va ser en Jaume Puig, que l'any, a finals del segle XVI, o sigui que el 1500 i pico, va vindre del regne de França. Era, imagina't, França era un regne encara, llavors.
Imagina't, sí, sí.
Sí, sí.
Ara era, és una república.
Sí, sí, ja fa anys que és una república, sí, sí. Era mestre d'obres, mestre de cases, i no sabem del cert si inicialment en Jaume Puig es va establir al carrer de Vic o la Sagrera, no sabem ben bé a quina part, però el que sí que sabem segur, que en tenim constància, és que en Pere Puig, que era un net seu, un net d'en Jaume Puig, ja conegut com l'Ovalent, vivia a la Sagrera. Ja sabem segur que aquest seu net vivia a la Sagrera, mentre que un germà seu vivia al carrer de Vic. Per això dubtem que no sabem si al principi no es va establir.
Uh-huh.
Més tard, aquesta família es va establir en el carrer Barcelona, sobre Camp Marçal, i es van conèixer com a Camp Valent, aquesta casa.
Situem una mica el carrer Barcelona.
El carrer Barcelona, Camp Marçal, és allà on han fet aquelles cases noves, que allà on era... Saps que
sí,
hi ha
sí, 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 sí,
aquelles...
Sí, sí, sí,
més
sí.
O menys per allà, eh? Vull dir, ara jo tampoc sé...
No, però ja més o menys ja em situo.
Sí, per la meitat del carrer Barcelona.
Uh-huh.
Aquesta família actual... aquesta casa és propietat de la família Serra de Co, actualment.
Uh-huh. Sí, sí.
Doncs aquí era Can Valent, es coneixia com a Can Valent. Bueno, hauríem de remarcar, que penso que és molt important, és que és un cant... que fa molts anys doncs, que el coneixem i sabem com va sortir, que hi ha pocs cants que sapiguem el per què, uh-huh. I com, i quan... I
per què, el per què?
Bueno, ara, el per què no el sé bé, però més que res, el que es deia,
uh-huh.
Que li deien lo valent. Suposo que devia ser bastant valent,
sí,
perquè
sí.
Era una família que llavors van ser ferrers, i també hi havia un ferrer que li deien el ferrer o valent.
Uh-huh.
La família es va extingir... la família d'allà, diguéssim, els que vivien a la casa, es va extingir amb Joan Puig l'any 1893, que en Joan Puig era propietari, vera. Però el germà del Joan va ser aquest que va ser conegut com el ferrer de tall, que era el ferrer valent.
Uh-huh.
Devien ser valents, per això, perquè...
Sí, no, ja ho veig que...
A més, era un ofici d'honor, per aquella època, potser ferrer.
Uh-huh.
En Josep es va establir al carrer Nou, al costat de Can Pere Negre, recordar que el carrer Nou era aquest d'on hi havia Can Pau d'Orde, bueno, aquest carrer del centre, no? Que era un carrer una mica llarg. I bueno, en Josep es va casar amb Rosa Dalguer i Roure de Cardedeu, i una filla seva, ara per arribar més cap als nostres dies,
sí,
perquè
estem una mica a l'actualitat.
Hem fet un salt doncs, de 500 anys, i aquest arbre genealògic doncs, té moltes branques, però és difícil doncs, continuar rotant, no? Es va casar Can Trista. Uh-huh. Una filla d'en Josep es va casar Can Trista. És a dir, que l'avi de Can Trista, en Feliu Grau, sí, encara es deia Feliu Grau i Puig, com en Jaume Puig, que va vindre de França.
O sigui, encara aquest cognom
sí,
venia arrastrat.
Aquest cognom Puig, sí, sí, en Feliu de Can Trista,
sí,
que em sembla que tots el coneixíem,
sí, sí, sí,
doncs portava el cognom d'en Puig l'Ovalent, aquest home que l'any 1500 i pico, aquest mestre d'obres que va vindre de França.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí, com deriven les coses.
Sí, sí, vull dir, aquest cognom que ha aguantat doncs, 500 anys.
Molt bé, subir.
Doncs em sembla que per aquí prou de... Bueno, aquí acabem el Puig l'Ovalent.
Molt bé.
I, bueno...
La setmana que ve
en farem una altra.
Molt bé, molt bé.
Una mica de fer de rates de la setmana passada, que vaig fer Camp Montbrú. Bueno, vaig fer... Sí, sí. Recordar que hi havia més Montbrús.
Uh-huh.
Jo vaig dir que només eren el Gepollet, però sí que hi ha la Júlia Perruquera, que també de Can Francisco,
sí,
és un que en vaig parlar la setmana passada, i la mare del Ramon Tartera, l'Agustina, que també era de Can Francisco. Vull dir que hi ha altres descendents de Can Francisco, que vaig dir que la nissaga doncs, s'acabava només amb el Gepollet. Doncs no, hi ha altres cants.
Doncs feta aquesta aclaració, sovint avui tenim amb en Josep Valls, que és...
De Can Botaret.
Molt bé.
Sí.
Avui ens acompanya en Josep Valls, com deien sovint, de Can Botaret, perquè en Josep Valls fins fa encara, doncs, comentava 3 anys, encara es dedicaven a fer matalassos. I com que la setmana que ve és el mercat medieval d'aquí de Sant Feliu, i segurament veurem molts dels oficis que s'han fet al llarg de la història de Catalunya, veurem gent que fa botes de vi, hi haurà gent que treballarà al vidre, altres que treballaran al ferro, però... suposo que no és habitual veure un matalasser, i com que en tenim un aquí a Sant Feliu hem pensat, mira, li diem que vingui a la ràdio i que ens expliqui en què consistia l'ofici de matalasser. Josep, molt bona nit.
Bona nit.
I encantat de tenir-te aquí a la ràdio.
Gràcies,
vostè,
content de venir.
Vostè es dedicava a fer matalassos.
Sí.
Però imagino que això del matalàs, com el coneixem ara, deu haver canviat molt, no? Perquè inicialment de què es feien els matalassos?
Es feien pues, de primerament que era, no ho sé, la gent no podia tant fa molts anys, pues, de fulla de blat de moro, o sigui el treure les fulles de l'espiga,
sí,
les més brutes, les més lletges es llançaven, oi? I les més de dintre, que eren més boniques, pues, quan hi havia vespes a l'hivern que els vagava, anaven estirant a tires.
Uh-huh.
I aquelles tires pues, arribava a fer un matalàs. Que no era gaire aconsellable pels nuvis, perquè si hi havia alguna cosa a fer se sentia molt soroll. Sí, sí, oh, ho deien,
sí, no?
Era en broma. Llavors va sortir darrere d'això el crin,
sí,
que és un espart valencià. Llavors la borra, residus de fàbriques o de filatures i tins, oi? Que n'hi havia que feia un olor o pudor, es pot dir, de fàbrica. I és clar que ella era més barata, n'hi havia que era més bona i valia més. Llavors...
Vostès han treballat molt la llana, oi? Em comentava.
Sí, 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 sí. Sí. Llavors, llana, que ja era més coneguda, bueno, sempre ha sigut coneguda, però eren gent que podien més.
Mm-hmm.
Hi havia llana de pelleria, que era quan mataven els xais, per exemple, les pells aquelles s'aprofitaven. Anaven amb una pelleria i posaven un dissolvent, les escataven com uns garibets, i sortia la llana, però era una llana que, com que era un bé jove, un xai, era molt carregada de pèl, eh? I esclar, era més barata, tenia menys qualitat.
Tenia una altra qualitat, sí, més baixa i ja no era...
Sí, llavors venia la d'ovella, que en deien llana d'estisora, les estisores la pelaven, o sigui, bueno, l'esquilaven, més ben dit, oi? I aquella llana era considerada molt més bona perquè les ovelles ja... tenien una llana més feta, més carregada d'estam, i l'estam és el fort de la llana, és el bo, oi? I llavors també hi havia qualitat i preu. Per exemple, si hi havia un 30% de pèl, pues no varia tant.
Clar.
Però si hi havia un 60%, bueno, no, al revés, eh? Si era el 30%, era la més barata.
Sí, 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 sí.
I si era el 60%, no, de pèl és que ho dic al revés, jo,
sí,
perdoneu.
Sí. Com més pèl, més barata.
Ah, això mateix, sí. I si era un 80% que no hi havia pèl, era la més cara. Que aquella llana l'agafaves amb un grapat, l'estrenyies fort,
sí,
i en deia llana de força o d'estisura. Degut a això, quan l'afluixaves, tornava a augmentar com si fos una
sí,
molla,
sí,
igual.
Sí, sí, sí.
I per això els matalassos eren més tous, i més lleugers, perquè l'estam és molt lleuger, i era llana de força, com he dit.
Com aprèn l'ofici vostè? A casa seva? Comença ja de ben jovenet?
A l'ofici ja del meu pare. El meu pare va ser ensenyat pel papet de Can Notari.
Uh-huh.
El pare de la Maria de Can Notari,
sí,
que ara va morir pobre no fa molt, i em va ensenyar el meu pare. I el meu pare en a mi. I jo, sigui que de 12 anys, mira si n'he fets de punts en aquest món, que a l'edat de 12 anys ja em vaig posar a fer-ne. Cosa d'aprenent. Perquè va esclatar la guerra, l'any 36 jo tenia 12 anys. I el pare em deia, mira, per haver d'anar al carrer i fer disbarats i coses, diu, saps què, em trobaràs a tal cas i vine, m'ajudaràs. I a mi em feia agafar llana, la feia d'estriar mà, que a ell no li costava tant de picar amb els bastons, oi? I així successivament pues, vaig anar creixent i anar-ne aprenent. Ja a aprendre a cosir, a picar, perquè al picar molts diuen, no, cop de bastons a terra, no, perquè hi havia bastó que se'ns havia durat més de mig any.
Uh-huh.
Perquè havies de saber picar. Si ho picaves directe a terra, les tallaves hasta amb el primer cop.
Sí, sí,
però
sí.
Si picaves de cantó, i sempre en gruix de llana, que li feia coixí, amortiguava el cop, estarrufaves la llana i no es petava el bastó.
Sí, 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 sí.
Quan... I si eres un aprenent, petaves bastants, perquè no ho sabies de què.
Quan podien trigar a fer un matalàs, per exemple?
Un matalàs que abans es feien senzill, sense ser l'inglesa. L'inglesa són uns bordillos que hi ha a tot el vol.
Mm-hmm.
Fa vora viu en el matalàs, oi? Però abans, com que no es podia gastar gaire, tots deien, mira, nevi estovat, fes-me el senzill. Doncs senzill solia estar unes dues hores.
Dues hores?
Dues hores,
doncs així encara era.
I l'inglès una hora més, perquè en sobre i sota, dues cares, oi? I feia més vora viu. Però llavors se'n feien pocs perquè els recursos també eren bastant molt pocs.
I vostès oi? Els encarregaven els matalassos? I,
això mateix,
i, mira,
sí.
Pues,
I anaven molt a domicili, a fer si hi havia enterrats, hasta amb ceres molt amples, o eres, perquè llavors a casa no ens en portaven cap, anàvem ben bé a domicili.
Ah, o sigui, vostès feien el matalàs
a la casa.
A la casa on t'havia...
Sí, bueno, el feien, vol dir que el reparaven, no?
Ah, això mateix.
El feien, refer. El refeien.
El feien refer sí, matalassos, sí.
Sí.
No eren nous, bueno, nous, sempre tots han sigut nous.
Sí, sí, sí.
Però les coses van canviant. I a refer els matalassos, que és el que ara em descuidava de dir.
Sí, sí, sí. Mateix.
I llavors, clar, les cares que no tenien enterrat això, et feien anar amb una era... amb un empedrat, amb un puesto que fos net, ben escombrat, o bé dintre un magatzem. Allà on podies, més ben dit.
Hi havia un raconet que poguessin posar-s'hi.
Un raconet, sí, perquè si feia vent et feia ballar la padrina perquè et feia marxar la llana. Quan era estovada encara més perquè el trobava
llavors,
la fluixa.
Abans d'entrar m'explicava que els feia una mica gust del consumidor, perquè a vegades hi havia gent
sí,
que...
Llavors, sí, llavors també sembla que ser matalasser no és cap cosa ni que hagis de prendre una carrera ni molt més, però tenia que també té les seves
home,
dificultats, es pot dir.
I té la seva responsabilitat, sí, perquè dormir és important.
Perquè, sí, perquè precisament un matalàs individual, de 5 pams que deien, que era un metro, quan parlàvem de 5 pams, doncs, si, com que obligadament hi ha de dormir un sol, perquè amb un de tant estaret, dos quasi bé que no, doncs ja miràvem de fer el més ple del mig, perquè aquell sempre estava
clar,
posat allà,
al mig,
i el
clar,
pes durant les hores clar, de nit i tot, la llana es passa, baixava.
Clar, clar, clar.
Tot i amb això a vegades feia sot. Però a vegades fer sot i per treure una mica les castanyes de sobre, deia, us escalmeu d'això, a veure, com teniu els somiers? O bé, a veure, i hi havia uns tensadors abans i estaven separats així. I com agafeu una clau inglesa i acosteu i pujarà. Clar, tu traies les mosques de sobre. Miraves d'omplir el més del mig, però tot i amb això llavors els feia sota el somier.
Sí, sí,
és
sí,
com un sostre, que les vigues no aguantin, el sostre de sobre també baixa.
Sí, sí, sí.
És igual, oi?
Vull dir que... I vostè em comentava que fins fa 3 anys encara feia matalassos.
Sí, 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 tant. Però bé, ara a última hora ja tenia màquina de passar la llana.
Clar, perquè tot això ja esteu ben modernitzat.
Castigava els braços, de tota manera. Clar, haver d'anar garrotejant la llana.
Hi ha hagut, hi ha hagut continuació o ja s'ha acabat el tema dels matalassos amb vostè?
Sí, no tinc ningú que continuï, No. Doncs jo, a l'edat de 12 anys, com us dic, vaig començar a fer matalassos, llavors ja ho vaig anar fent, i a més, de llana d'estisora també hi havia el cotó, que era, ja va venir d'espanyol i molt era americà, però llavors va venir l'espanyol, que no tenia la qualitat del d'allò. I es feia de cotó degut a que Sant Feliu, com que era un poble de molt braneig, es llogaven molts pisos i torres, i fins als propietaris mateix. Si es canviava d'habitants, bueno, com no diuen ara, d'inquilinos, doncs pues clar, l'amo, que se'n cuidava molt...
Sí, costis el micro, costis el micro.
Se'n cuidava molt el falquers,
sí,
que era allà el racó que ara hi ha el Turó Serrats,
sí.
Que era un home ja gran, ja fa mort, ja és mort que fa molts anys. Aquell em donava les claus i deia, tu mateix vés a tal pis, hi ha tants matalassos per fer, llavors sí, me'ls emportava, els rentàvem a casa i els torràvem fets, o amb una torre, com fos, oi? Sí, i sé que una de les vegades em va dir, noi, ja n'aprendràs d'això. Em vaig trobar que hi havia una porta de cop, i jo anava traient els matalassos. A l'obrir una finestra de dintre, a l'obrir la finestra de dintre, perdoneu, a la finestra de dintre se'm va tancar la porta, i no vaig poder entrar. Ma casa, noi, vaig amb el foquer, es diu, tenia una altra cau de recant. Diu, noi, tu ja n'aprendràs d'anar pel món.
Home, així...
Llavors sempre em vaig aprendre perquè ja no em deixava fum, o hi posava una cosa que no deixés tancar la porta, o tancava l'aire corrent d'on vingués.
Sí, sí, sí. Per tant, així vostè ha sigut, com deia abans, responsable de que molts dels santfeliuencs hagin dormit bé les nits.
Sí, i tant, i tant, i tant. Llavors, parlant dels matalassos individuals, llavors també hi, ha els de, hi havia els de matrimoni. I els de matrimoni, generalment...
Aquests ja els havia de fer una mica més reforçats.
Sí, si són jovent que es movien més, també havies de fer una mica de planets del mig. Però... Si no era així, que eren persones molt grans, vis a procurar un pèl·lis una miqueta dels costats perquè s'asseien per calçar-se per tot i llavors quedaven xapats del costat. Vull dir que, però era una mica difícil de contentar perquè generalment els problemes els havien tingut molt amb les persones grans.
Clar.
El jovent més aviat s'adapten tot,
sí.
Oi? Ni canvis de llit ni canvis de matalassos, els és igual. Però els vells, ai que em fa mal el clatill, ai que aquí, ara el genoll, ai que no puc girar del llit, ajudeu-me. I res, bueno, a vegades et veies en treballs per poder-los acontentar i per poder-los fer bé amb totes les ganes de fer-ho. Però esclar, fèiem el que podíem, oi? I esclar, si no podies més deies, oh, és que sou ja gran i el dolor ja ens... Oi que sí, noi, ja tens raó ja, ja tens raó ja. Sí. Dic, home, jo no m'hi trobo pas com que era jove.
Clar.
Jo pensava que qüestió és anar traient la responsabilitat, oi?
Clar.
Llavors, a veure, que tu em fas alguna pregunta més.
Digui, no, si el senyor Josep ha portat...
Perdonin els que m'escolten perquè és la primera vegada de venir.
No, home, que ho està...
No ho puc més.
Ens ho està explicant fantàsticament i, a més a més, s'ha portat unes anotacions...
Llavors, una cosa, també havíem rentat llana. Havíem rentat llana, sortint del Vens, amb un de Mollà, ens quedàvem dos ramats que vivien de la Coma de Mollà, de Can Dominguet, la Carmen,
sí,
era filla.
Sí.
I ens la partíem. I llavors la portàvem a rentar. Aquesta llana també molts deien, no, renta llana aviat està, o no, no aviat està, no, si vols que quedi bé. Ens la portàvem una caldera amb un carro, la llana bruta, que sortia, que feia un tuf de tot, oi, de corral. Ens la portàvem amb una riera, que hi hagués aigua suficient. Ens la portàvem llenya, feien foc a la caldera, i això sí, que poguessis ficar i treure la mà. A uns 60 graus es considerava que estava bé.
No et cremessis.
No havia mirat mai, però...
Però ja posaves una mica la mà i ja...
Perquè si era bullenta, la llana quedava cargolada. No escopia la porqueria que hi havia dintre.
Clar.
I resulta que llavors, quan era rentada i era així amb aquesta llana, s'estovava. Però no hi deixaven refredar l'aigua. Perquè al refredar-se l'aigua, resulta que llavors la llana es tornava a empapar del que havia tret, de la brutícia. I no quedava bé,
clar.
No quedava blanca ni bé.
Clar.
El que sigui, que quan era que l'aigua es anava per refredar, llavors la traiem de seguida i ja les vendíem amb aigua corrent o aigua ben clara.
Clar.
I quedava una llana maquíssima.
Per què, senyor Josep?
I llavors, un moment, llavors la posàvem a secar amb uns estenedors que teníem o a terra, si era l'estiu s'escapa igual, digue'm.
Perquè hi ha molta gent que ara potser ho veu fàcil, perquè hi ha moltes màquines, hi ha moltes coses que s'han modernitzat, però clar, en aquells temps, anys enrere, tot era molt més complicat, tots aquests processos eren tot molt més artesà, molt més manual,
i
clar, portava molta més feina.
Sí, perquè bé, si era artesà, que totes les úniques eines que teníem era dos bastons, o tres, per si un es trencava, amb una bossa i un coixinet.
Això eren les seves eines de treball.
Portàvem les agulles i poca cosa més a dintre, vull dir que era ben bé per anar a domicili lleuger d'eines.
Molt bé.
I una vegada sí que ens vaig trobar amb una cosa, que hi havia una vella de Can Filosa, allà on hi havia l'acadèmia, al carrer de Creus, que deien de Can Filosa, que ara és tot nou, tot canviat això. I era una dona mica carregada de punyetes, sort que ja és morta que no em sent. I, ai cuia, amb el pare picàvem allà amb un puesto justet i estornudar i estossegar. I què coi passa, què coi passa? Ens endurem que ella mira d'una finestra i anar rient. I el pare diu, què passa? Diu, què has posat aquí? Diu, oh, diu, és que he posat pebre engronat perquè no s'abernés. Me caso, un nena. La demana amb aquella bolió que havia uns ganes d'estornudar i tos. Ves que li va acudir. Això aquí doncs ja hi havia Arna, ai, contra Arna, que era la càmfora.
Sí, sí, sí.
Però encara no hi havia gaire i ell hi va posar això, pebre. Amb pebre engronat.
Déu-n'hi-do. Senyor Josep, el temps se'ns acaba perquè, mira, ens falten 3 minutets.
Doncs mira...
El tinc que despedir perquè hem de fer les notícies encara, ens queden 2 minutets.
No. Llavors...
Però molt ràpidament, sisplau.
Mira, llavors de Matalassés, en aquella època, érem 4. El Feliu de Can Trista, el Maral de Can Basté, l'Enric Cisteller i nosaltres dos, el pare i jo, que encara el pare em feia. O sigui que jo em havia d'espavilar a anar fora amb aquests poblets de fora, a Gallifa, amb el... oi? I per acabar d'un primer la feina que tenia.
Molt bé.
I quan anàvem a fora, avisa'm,
Sí, no, ja estem fora de temps, quasi bé, ja.
Fora
sí,
temps?
Sí, doncs, em sap molt de greu, però és que...
Els que m'escolten, que em perdonin, perquè és la primera vegada que vinc, i no hi tinc costum a fer això.
Nosaltres estem encantats.
Moltes gràcies d'escoltar-me.
Estem encantats i moltíssimes gràcies per haver estat aquí, senyor Josep.
Has tancat-ho, ja.
Ens queden 2 minutets just per fer les notícies, molt ràpidament.
Notícies.
Aviam, sovint m'hauràs de desvetllar el tema dels comerços. Tenim molt poc temps.
Bueno, vam dir que la floristeria de Can Mistaire doncs tancaven i ràpidament els finques Sant Feliu han llogat el local per posar les seves oficines.
Sí, es trasladen de puesto.
Sí, sí, es veu que els hi ha quedat una mica petit, allà on estan.
Sí.
I, bueno, se'n van a davant.
Se'n van a la vorera de davant.
Sí, sí.
Finques Sant Feliu, de quin estem parlant? Els
de davant, els de Can Maris.
Els de Can Maris.
Els de Can Maris van a Can Mistaire.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí.
Molt bé, alguna cosa més sobre de comerços?
Bueno, hi ha algun rumor, però prefereixo comentar-lo la setmana que ve.
Molt bé, home, aquest que m'has portat avui ha sigut molt interessant. Sí, sí, sí. Gemma, sembla que t'han fet cas, I sembla que han repintat una mica el lloc d'aparcament de la policia.
Doncs això em comentaves fa un moment, els haurem de felicitar, no?
Recordem que la Gemma va dir que havien pintat l'aparcament de la policia just davant de la rampeta de minusvàlids.
Sí.
Llavors dius, no podrà pujar ningú aquí, llets.
Minusvàlids i cotxets.
I cotxets. Sí. I de fet, hi han dues rampes i com que hi ha obres a la part de la biblioteca, només està accessible... davant de la policia i per tant quan aparcaven el cotxe no s'hi podia accedir. D'en fet cas, Gemma, ja han mogut una mica la plaça, o sigui, si passeu ara podreu veure que hi ha...
La plaça d'aparcament.
Sí, la plaça d'aparcament, sí. Home, la plaça evidentment segueix el seu puesto, però vull dir que han mogut una mica la plaça d'aparcament de la policia i per tant ara ja es pot pujar amb els cotxets. Déu-n'hi-do aquesta setmana quin caos que hi ha hagut amb l'asfalt de la carretera.
Sí, he pujat aquest vespre, he vist que han fet ja tot el carril de pujada fins aquí a Cantalet.
Aquest dematí han fet un dels carrils i pel que m'han comentat a mi, aturades de 20 minuts, mitja hora per anar d'una banda a l'altra del poble.
20 minuts per anar d'una banda a l'altra del poble, sí.
I demà s'espera el mateix perquè si han fet el de pujada, queda el de baixada.
Queda el de baixada, sí, evidentment.
Déu-n'hi-do.
Paciència o a peu? Una de dues.
Sí, perquè segons on deix d'anar, val més anar a peu que no agafar el cotxe,
Sí, sí, sí.
En tot cas, està bé que asfaltin perquè a la carretera hi havia un grapat de sotracs que...
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do, vull dir que...
S'havien d'esquivar.
Sí, s'havien d'esquivar. Per tant, ara, un cop hagin acabat de fer aquest asfalt, que de fet és un tram que agafen des de Caldes fins a Sant Quirze, oi? És tota la
Han
carretera.
Han fet des de Caldes fins abans dels tres carrils, d'aquests que van fer nous aquí entre Caldes i Sant Feliu, i llavors és des dels tres carrils fins ja a Sant Quirze. Llavors, a Sant Quirze, el tros també nou es deixa i es continua fins a Mollà des del final del tros nou, diguéssim. Van saltant els trossos nous.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
bueno, Eufòria Blaugrana i aquí a Sant Feliu. Al centre cívic, quantes persones creus que hi havia en tu sovint?
No sé, però es va omplir. Principalment és que la sala baixa es va omplir.
Més de 300 segur, no? No sabem quantes cadires hi havia, però hi havia fins i tot gent dreta i van una eufòria... Hi va haver patiment, es va tallar l'aire un moment i tot,
sí,
no?
Sí.
Però al final, bueno, sincerament jo, l'Àlex comentava que allà a París s'ho havia passat molt bé, aquí també va estar molt bé.
I una mica de celebració llavors a la plaça. No sé,
i celebració a la plaça.
Sí, sí.
I jo em quedo amb la imatge del cívic de la gent per sobre les cadires saltant amb les bufandes així.
Va ser una final en tot cas no apta per cardíacs, això,
no.
Perquè va ser un patiment brutal. En tot cas, nois, no ens queda més temps, ens tenim que despedir. Ens veiem el proper dijous, senyoreta Gemma, ens veiem el proper dijous.
Bona nit.
Bona nit. Senyor Albert Subirós.
Doncs vinga, bona nit.
Senyoreta Dolors, dintre del control tècnic, ens veiem també el proper dijous, bona nit. I a tota la gent que ens ha estat escoltant, que ens ha estat doncs, seguint des de les 10, que passin una molt bona setmana i el proper dijous a les 10 tornarem a ser aquí. La veu que us ha parlat ha estat l'Àlex. Bona nit.